Hola, us parla un tal Julián Figueras i aquest és el segon capítol del canal Liternatura. Canal Liternatura és el programa que emana de l'especialització d'una de les biblioteques més estimades de la ciutat, la Biblioteca de Collserola, allà a les muntanyes. I és que aquesta biblioteca està ubicada en un entorn natural dins el mateix parc de Collserola. Esperonada per aquesta excepcional circumstància, ha esdevingut un espai de trobada de diferents entitats, escriptors, activistes, equipaments i persones al voltant d'un interès comú, la natura. També en aquesta biblioteca trobareu un fons integrat per documents sobre natura, desenvolupament sostenible, ecologia, llibres d'imaginació per als més petits i també un munt de propostes especials que s'aniran desplegant a aquest programa. A la sala de control de Ràdio Maconda saludem un cop més a l'Albert Fernández. Una experiència literària, transformadora, silenciosa, creixent i bella com la vegetació. Així és Canal Liternatura.
Ràdio Maconda.
I per parlar de tot plegat, rebem a les millors persones possibles per obrir aquest canal. Tenim a la Núria Flor, directora de la Biblioteca Collserola. Hola, Núria.
Hola, Julián.
I també a la Natàlia Carminati, artista visual resident a Liternatura 2024. Hola, Natàlia.
Hola, Julián.
Doncs aquest és el vostre programa, aquest és el vostre canal. Així que, endavant, expliqueu-nos per començar, Núria, si tu vols, què és això de Liternatura? Recorda'ns exactament de què va aquesta conjunció de literatura i naturalesa.
Sí, la biblioteca està especialitzada en Liternatura, que és un concepte que va inventar el Gavi Martínez, en el qual doncs, ajunta dues paraules meravelloses, no? Literatura i natura, i d'aquí surt el concepte Liternatura. Llavors, de què van aquestes novel·les? No? Doncs naturalment ens estan explicant aspectes sobre la natura, però des d'un altre punt de vista. És a dir, la natura com un personatge més d'aquesta història. I aquí està la diferència en la que nosaltres ens guiem per decidir si un llibre és Liternatura o no.
Això és com quan es diu que certs llibres, el protagonista és la ciutat, és Lisboa, és Roma. Hi ha a la narrativa Liternaturista, el protagonista també és la natura, o principalment és la natura, no?
Així és, i tant. Llavors nosaltres estem apuntant cap aquí, perquè és un gènere que està doncs, en auge, està augmentant, i nosaltres el que volem és precisament això, doncs, donar-lo a conèixer quantes més persones millor, perquè tots sabem que en aquest moment a la societat estem en un moment complicat en el que la natura precisament ha de prendre molt protagonisme i li hem de donar el valor que té per tal de produir canvis, canvis a nivells globals, a nivell econòmic, a nivell social, a nivell polític, a nivell educatiu. Llavors, amb la literatura de natura, amb Liternatura, promovem des d'un altre punt tot aquest canvi en la societat.
Un dels artífecs d'aquest concepte és l'escriptor Gavi Martínez. Quina relació teniu amb ell i quines propostes plantegeu?
El Gavi, és que el Gavi, bueno, com he dit abans, el Gavi és qui va inventar el concepte. Uh-huh. Vull dir, ell és el creador, no?, de la paraula Liternatura. Llavors, ell ens acompanya en el club de lectura de Liternatura de la Biblioteca Collserola. A més, és el comissari del nostre festival Liternatura.
Quines són les novetats del Festival Liternatura 2024?
Enguany, aquest any 2024, el que hem fet és que anem a la Setmana del Llibre en Català. Ens han convidat el 28 de setembre a baixar a la ciutat, amb el que Liternatura baixa a la ciutat. I ens hem centrat en el tema del mar. Després, el següent cap de setmana, el dia 5 d'octubre, tornem al nostre centre, que és la Biblioteca Collserola. Llavors, allà continuarem amb la temàtica tant de l'aigua al mar com ens anirem a una altra temàtica d'ocells. El Gavi Martínez, que és el comissari, ell ens ho explica molt millor.
A l'Internatura d'enguany hem volgut posar per davant l'aigua, que ha estat tan present a les nostres vides, de vegades perquè ens manca i de vegades bueno, perquè vivim al costat del mar, i curiosament l'hem escrit molt poc. Per això, per exemple, doncs estaran conversant el Jordi Ballart i la Pilar Sampietro, un nedador i una periodista que ha escrit moltíssim sobre... Bé, ha parlat moltíssim al seu programa sobre la Mediterrània. Estaran també el Ricard Ruiz Garzón, que ell escriu des de la ciència-ficció. O sigui, ell mira molt els gèneres fantàstics. De fet, és el director del Festival 42. I parlarà de com els híbrids funcionen. I per això participaré en aquesta taula després d'escriure Delta amb la Lucia Pietrelli i parlarem de com la literatura de natura s'està situant a l'avantguarda, precisament per jugar a barrejar els disciplines i barrejar mirades i donar quelcom nou que pensem que és molt atractiu. Això serà doncs el primer dia a la Setmana del Llibre i després vindrem el 5 d'octubre doncs a Josep Miracle, a la Biblioteca de Collserola, on l'hem fet sempre. Tindrem el taller infantil, el de Núvol a Núvol, a Montmàs, i començarem el dia amb l'Eloisa Mateu, que és una de les grans caçadores de sons. Parlarem de com s'escolta l'aigua. Ella farà com un petit taller parlant d'això i després intercanviarà un diàleg amb la Maria Belmonte, que ha escrit sobre les fonts, sobre com ens apropem a l'aigua, per exemple, no? I tindrem com a convidada estrangera a la Mia Rose Craig, que a més ha passat aquí una residència, haurà passat una residència literària, una de les veus més extraordinàries que s'estan llegint en aquest moment a nivell internacional. Des de molt petita va seguir ocells i es va apuntar amb els seus pares a fer anys per tot el món seguint ocells i ha fet un llibre que és una meravella, que es diu Bird Girl, que a més està sent publicat, o sigui, ha fet xerrades amb la Greta Thunberg o el Jonathan Franzen, el gran novel·lista nord-americà. A banda de moltes altres activitats complementàries que farem sobre els sons de la natura, els espais exteriors de la Biblio, i bueno, penso que serà ben complet el programa, i a més en dos dies d'aquest any de literatura.
I amb tot aquest contingut que ens ha explicat el Gavi, tant del mar com d'ocells, us convidem a venir al Festival Literatura d'enguany, aquest 2024, on anem a la Setmana del Llibre en Català el dia 28 i el 5 d'octubre estarem a dalt de la muntanya, a la Biblioteca Collserola Josep Miracle.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 años de edad.
Radio Maconda.
A més, enguany la biblioteca té una resident artística, la Natàlia Carminati. Qui tingui ganes d'una experiència performativa amb les llavors, que vingui el dia 5 a gaudir d'una bona estona. Abans, jo crec que l'hem de conèixer una mica i que ens expliqui ella qui és i què fa. Benvinguda, Natàlia.
Merci, Núria, merci per convidar-me. Bueno, soc artista visual, soc argentina, nascut a Buenos Aires i visc a Barcelona des de fa 15 anys. Cuando hice este viaje migratorio y me quedé atrapada por esta ciudad tan hermosa, el alimento siguió siendo para mí mi vínculo más indisoluble con mi propia cultura y mi única manera de seguir identificándome con mis orígenes, con mi territorio y toda la red relacional, ¿no?
Qué bonic, Natàlia, el sí, que ens expliques.
Y este territorio también tiene todas estas redes relacionales que a mí evidentemente me encantaron y por eso me enamoré. A partir de ese momento el alimento empezó a tener, a atravesar toda mi obra, tanto a nivel conceptual como a nivel plástico, porque el alimento tiene un potencial plástico muy interesante y a nivel performativo, como decías anteriormente, desde el acto de comer, desde acciones tan, tan cotidianas como pueden ser la masticación y que nos invitan a veces a trabajar, digamos, en el lenguaje contemporáneo desde un lugar diferente, que es un poco lo que estamos explorando en la biblioteca.
Molt bé, llavors el dia 5 fas una proposta que em sembla que l'has d'explicar una mica, a veure com podem animar les persones a venir i explicar també el que fas, no?, amb aquesta proposta.
El 5 de octubre en concreto vamos a hacer una propuesta gastroperformativa, es decir, que el alimento va a ser el protagonista, como decíamos anteriormente, pero desde el lugar de la cosecha. Se llama Oda a la Cullita, justamente porque la idea es... Hay una pregunta que lanza Gaby Martínez en uno de sus libros, que es, ¿tiene sentido cantarle al urogallo, al sol? O sea, nos hacemos esta pregunta y ¿tiene sentido? Bueno, ¿cómo podemos dialogar con la naturaleza? ¿Cómo podemos crear una comunicación simbólica que nos permita escuchar el viento y hacer, digamos, una escucha más profunda, ¿no? Que no es la de todos los días. Entonces, esta performance va un poco de ahí, ¿no? De crear diálogos y comunicarnos con la naturaleza desde otro lugar para bendecir todas o agradecer o conectarnos con la cullita desde un lugar más imaginativo, onírico.
És posar-la en valor, no? Perquè Exacto. Les persones, darrerament, el que ens passa és que ens pensem que el menjar arriba a la taula i ja, no? I aquí hi ha tot un procés molt laboriós perquè aquestes fruites, verdures, etc., ens arribin a taula. Llavors, bueno, m'encanta la idea aquesta, eh?
Exacte, i de el que dius, el proceso justamente, el ciclo de vida de cualquier cultivo está muy relacionado con el ciclo de una obra, en la cual las personas se relacionan en general con ese resultado, como vos decís, el alimento es esto que me llega a la mesa, pero las personas que igual sembramos y cultivamos, hay un amor por ese cultivo durante todo su proceso de vida completamente diferente y entendés cómo se relaciona con todos los factores ambientales de un territorio en concreto. Y una obra pasa lo mismo. Y una obra para un artista es el proceso de la obra, no tanto el resultado, aunque en este resultado sí que siempre nos interesa el diálogo con el público. Y entonces, un poco, el día de la internatura, el público está invitado a ser activo y participar activamente de esta acción colectiva que vamos a proponer juntas.
Tu parles molt de rituals,
sí.
No? Aquí, a Catalunya, no estem gaire acostumats a ritualitzar el tema de la collita. Antigament segurament sí, però en els darrers anys és algo com molt més mecànic, no? I aquí també entra la poètica dels rituals. Explica'ns una miqueta.
Yo tengo una relación con el ritual muy estrecha por donde vengo. En Latinoamérica el ritual es parte de igual del día a día también, más allá de que, por ejemplo, en un ritual de cosecha es un momento de compartir con la comunidad y de colectivizar intereses, emociones, espacios, alimentos, comidas. Y entonces, desde ese lugar, a mí me parece que el ritual propone una red, digamos, relacionar que hace sostenible tal vez una comunidad. Como decía Gaby, ¿no? ¿Tiene sentido cantar al urogallo o al sol? Bueno, ¿se puede vivir sin cantar? No sé, ¿se puede realmente? Es como hay algo ahí que creo que es una pulsión vital, el ritual, que es verdad, que se fue perdiendo, pero que desde mi punto de vista propone una celebración colectiva muy espontánea.
És tornar a reconnectar,
sí.
No? A tornar-nos a connectar amb aquest cicle que tan important, no? Que al final les persones seguim un cicle, la natura seguim, no? Segueix el seu cicle i els aliments, tot el procés, doncs és això, un cicle amb el que...
Un llenguatge també més espontani i més imaginatiu que intel·lectualitzar tot tant, no? És com la naturalesa. La naturalesa és una fuente de conocimiento constante, però desde otro lugar, desde la intuición, desde la escucha, y es un conocimiento que está infravalorado para mí. Porque parece que el conocimiento se asocia solamente a un proceso de intelectualización de algún contenido. Entonces, creo que el ritual también te hace volver un poco a algo más visceral.
Y además hay una característica que has mencionado en tu ritual, que es que sean colectivos, que es la idea de la obra de arte compartida, comunitaria, ¿no? Es como, en cierta manera, el protagonista del arte no es tanto el artista, sino toda la comunidad que participa de ella, ¿no? ¿Eso es deliberado en la propuesta que estás haciendo en Liternatura?
Sí, es súper deliberado y gracias por comentarlo. Justamente en cualquier obra de arte hay veces que, hay como sobrevalorada la autoría, ¿no? Y firma un artista, una creadora, pero en realidad nunca se puede llegar a una obra sin haber colaborado con diferentes creadoras y conocedoras de sus áreas. Y entonces creo que también refleja un poco la realidad de que cualquier proceso que se realice necesariamente es colectivo, que no podemos vivir de otra manera que no en una comunidad de redes de saberes diferentes.
La Natàlia intervindrà amb diferents grups que tenim a la biblioteca, intervindrà el Club de Lectura de Natura, uh-huh. intervindrà també en el Club de Lectura Infantil, buscant persones en les quals poder treballar aquests conceptes, no, Natàlia?
Exacte. La idea de la residència no és que sigui només una única intervenció o una presentació performativa, com estàvem parlant, sinó que sigui un procés orgànic, com és la Natura. Llavors, la idea és col·laborar amb els diferents grups de lectura, tant dels nens, de Liternatura, com el grup de lectura general.
Biblioyavors, sí, sí.
Claro, y sí. El foco de atención mío sí. Es justamente Biblioyavors y cómo de estos procesos colectivos podemos crear igual un diálogo más directo con Biblioyavors que nos permita conocer esa...
És que Biblioyavors és un servei de préstec de llavors que tenim a la Biblioteca Collserola, Josep Miracle.
Sí, realment esteu prestant, més que llibres, esteu prestant llavors?
Exacte. És que a Collserola hi ha un tomàquet autòcton que és el tomàquet mandó. Llavors, d'aquí que... Bé, aquest tomàquet, aquesta llavor de tomàquet explica com era Vallvidrera uh-huh. o Collserola uh-huh. anys enrere, tot aquest passat rural. Val? Llavors... des de la biblioteca el que vam pensar era que era superinteressant posar-lo com a fons de la Bíblia, val? Perquè precisament, doncs, tal com un llibre explica la història del barri, doncs aquesta llavor també explica la història del nostre barri. A més, llavors, el que vam pensar era d'introduir diverses varietats locals i... les posem en préstec a les persones i acompanyem amb diversos tallers perquè la gent aprengui precisament tot aquest cicle, tancant-lo ara amb la recollida d'aquestes llavors. Val? Que ahir precisament la Natàlia ens va acompanyar amb un d'aquests tallers.
Ahí mateix, sí, i Biblioyavors. A mi m'interessa particularment justament perquè la llavor tiene un poder creador que
és el símbolo de la creació.
És el símbolo total de la creació i són, com decía Núria, cápsulas de història, cápsulas de tiempo, cápsulas que contienen redes también comunitarias de cómo se fueron relacionando con ese alimento. Entonces, yo vengo investigando las llavors, tanto las autóctonas locales como también los procesos industriales asociados a la producción masiva hoy en día también de semillas. Y desde un lugar conceptual me interesaba trabajarlo en residencia para entender cómo nos podemos nosotras comunicar con la llavor desde un lugar más ritualístico, ¿no? Cómo podemos comunicarnos con esa llavor. Hay un montón de culturas que hablan con las llavors de maneras diferentes. Entonces, también, bueno, hacernos este tipo de preguntas juntas.
El programa que ens ajuda amb aquesta residència és el programa Ex Libris, que col·labora a Biblioteques de Barcelona amb Home Session, no, Natàlia?
En Home Session, que es un espacio de arte que está en Poplasec, yo desarrollé un proyecto que se llama Semillas, Memorias y Metáforas de un Cuerpo Colectivo, que lo presentamos el año pasado al público, pero que como parte de ese proceso continuamos trabajando en residencia en la xarxa de bibliotecas, bueno, con la biblioteca de Collserola. Entonces, hay, digamos, un interés tanto desde Home Session de continuar ese proceso y cómo crear relaciones institucionales con la biblioteca, ¿no?
Parece una vez más que la semilla aquí es una metáfora de tu propio interés artístico. O sea, que no estás creando como dentro de una torre de marfil, que está muy bien, sino que buscas incidir en la sociedad buscas plantar esa semilla, buscas que tu arte sea social.
Exacto, sí, creo que es la, o sea, el arte para mí es definitivamente para todas, entonces lo construimos entre todas, no tendría para mí sentido hablar desde otro lugar, y creo que justamente poder encontrar estas intersecciones que el lenguaje del arte contemporáneo tiene con los, por ejemplo, la programación de la Biblioteca de Collserola, y entender el arte contemporáneo y la cultura con la naturaleza, dejar de disociarla, es siempre uno de digamos, mis motores internos, ¿no?
Molt bé, doncs aquests dies la tindrem per Collserola i anirà intervenint en diferents activitats. I bé, teniu ganes, ja sabeu que pugeu a conèixer la biblioteca, pugeu a conèixer tota la nostra col·lecció i programació. I ara, com no, és que ja sabeu que a mi m'encanta llegir, m'encanten els llibres, és amb el que més disfruto del món.
I Ràdio Maconda és una ràdio literària, és una ràdio de lectors, així que estàs plenament autoritzada a llegir. Què ens has portat?
Mireu, he portat uns quants llibres que parlen d'ocells, perquè com una de les temàtiques del festival d'enguany són els ocells, doncs no me'n podia estar de portar els meus favorits o alguns dels meus favorits. Ja sabeu que també m'agrada molt la literatura infantil, llavors hi haurà aquí una mica de tot. Pel que fa a llibres infantils, la Rocío Bonilla, que m'encanta com a autora i il·lustradora, ens fa una proposta que es diu Quim Pardal, i es tracta d'un nen que, bé, un nen com qualsevol altre, li agrada jugar, li agrada voltar pel carrer, viu en un bloc de pisos, i té una veïna que un dia li diu: "Ei, però quin pardal estàs fet?" Ah! I aquí, clar, el protagonista es queda com molt parat, comença un treball d'investigació en el que passa per la biblioteca, que és un bon lloc per investigar, i aquí veu com es pot transformar o no en un ocell. No ho sé. Descobrim-ho. Un altre llibre que és meravellós és de la Gina Clotet, bueno, escrit per ella i il·lustrat per la Maria Girón, es diu L'espera. I aquest és un llibre tranquil en el que...
Un llibre tranquil?
Un llibre
idea.
Tranquil. El que transmet és això. Precisament tal com diu el seu títol, L'espera. Aquesta quietud que tantes vegades vola. Llavors, el personatge principal és una nena que té moltes ganes de fer-se amiga d'un ocell i va veient quina és la manera d'aproximar-se, i d'una forma molt, molt tranquil·la. I el que m'encanta d'aquest llibre, imagineu-vos ara una mica la fotografia que us explicaré. Estava explicant aquell llibre a un grup d'infants a l'hort, val? Perquè a vegades anem a fora de la biblioteca a explicar contes. Llavors estàvem en un hort parlant d'ocells i els explicava aquest conte, i de cop, amb aquest ambient tranquil, un munt d'ocells al cel, increïble, es va produir un moment màgic. I això és que és el que transmet la literatura, d'una forma amb les paraules i l'altra amb tots els elements visuals que acompanyen, no? I era com un exemple de literatura en viu i en directe.
I de lectura ritual.
Tal qual. M'encanta, també. Que guai. Sí.
Els ocells van sortir del conte.
Sí, sí.
Segur.
Increïble, eh? Va ser espectacular. Encara ara se'm posa la pell de gallina només de tornar a reviure aquella situació. Ara ens n'anem al món dels adults, també, amb una proposta que es diu Pardals al cap, de l'Estanislau Lubienski. Aquesta és una proposta superinteressant perquè l'autor ens acosta als ocells a través de la pintura, la música i el cinema. Llavors em sembla com, bueno, una manera diferent a apropar-nos a entendre aquests animals, val? Des de l'art tornem una mica a vincular, no?, al llarg de la història, els paisatges, els animals, doncs sempre han tingut un protagonisme bàsic, no? Llavors, aquesta aproximació i d'entendre el seu caràcter a través de tot aquest art em sembla que ho fa d'una forma excel·lent i m'encanta destacar-lo.
Ja estem veient que dintre de la literatura hi ha una vessant que és la ornitoliteratura.
Va, és que avui anava d'ocells, la cosa, Julián, era inevitable. I l'últim llibre que us proposo és de la Yayo Herrero. Es titula Els cinc elements, una guia d'alfabetització ecològica. Uh-huh. Llavors, ella el que fa és aproximar-nos a tot aquest canvi polític, social, ecològic, que hi ha d'haver-hi sí o sí, doncs explicant-ho a través dels cinc elements. Parla de l'aire, parla de la terra, parla doncs, de tots ells des d'una perspectiva molt feminista, a més. Uh-huh. Aquesta autora és una autora per tenir-la molt al cap, uh-huh, per seguir-la. Trobo que és superinteressant fer una lectura d'aquest llibre. I aquí, amb aquests quatre llibres per diferents edats, per diferents interessos, doncs acabo amb la recomanació de llibres, però per ara, perquè amenaço amb tornar.
Per favor. Torna quan vulguis a parlar de literatura, d'ornitoliteratura i dels elements natura, els que vulguis. Estàs a casa.
Ai, gràcies.
Sí. Doncs amb aquesta última invitació, amb aquestes últimes recomanacions, animant a tothom a participar en aquesta celebració dels llibres i la natura, acomiadem a la Natàlia Carminati i la Núria Flor. Moltes gràcies per la feina i per ser el moll de l'os d'aquest programa arborescent i radiofònic que és Canal Literatura. I això ha estat el segon capítol del Canal Literatura, el programa que emana de la Biblioteca Collserola, la nostra ambaixadora bibliotecària a la muntanya. Des de Ràdio Maconda, la ràdio de les biblioteques de Barcelona, us acomiada Julián Figueres. Natàlia, Núria, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies per acollir-nos en aquesta ràdio meravellosa.
Moltes gràcies.
Els controls, la mà invisible i benigna de l'Albert Fernández. Ens veiem a uns altres llibres i a uns altres boscos. Yeah.